4 minuts, arribarem a 3 quarts de 6 de la tarda. Això és versió RAC1, versió confinada. Cadascú, en fi, fent el programa des de casa seva, excepte l'equip tècnic de RAC1, que és a l'estudi. Avui fa un mes de confinament per la pandèmia del Covid-19 i cada cop sentim a parlar de relaxar mesures o fins i tot de desconfinament. Tots, a veure, no ens enganyem, tots en tenim moltes ganes perquè sentim aquesta necessitat de tornar a sortir al carrer i fer el que fèiem fa un mes, però ara parlarem amb un científic que té molt clar que ens ho hem de prendre amb molta calma, que hem de continuar a casa i que no ens podem relaxar al més mínim. Una mica el fil del que parlàvem fa un moment amb Ernesto Ekaizer. Saludem a aquesta hora l'Àlex Arenas, que és doctor en física, professor de ciències de la computació, matemàtiques i investigador a la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Arenas, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
I gràcies per acompanyar-nos.
Vosaltres.
Vostè i l'equip d'investigadors del que forma part fan una feina molt important per la gestió de les epidèmies, que és la de plantejar models matemàtics que prediuen com evolucionen. Expliqui'ns una mica, a veure, pels que vam suspendre matemàtiques per entendre'ns quan anàvem a l'escola, com funciona aquest trasllat de les matemàtiques al que seria la pandèmia?
Doncs bàsicament funciona de la següent manera. Nosaltres el que calculem són, en teoria de la probabilitat, les probabilitats que tenim de contagi amb aquesta malaltia particular, que com que quan va començar aquí a Espanya ja portava un temps a la Xina i fins i tot a Itàlia, doncs els investigadors d'aquests països van anar esbrinant quines eren les tasses de contagi d'aquest Covid-19. Llavors, nosaltres el que tenim són equacions que ens permeten seguir en el temps quina seria l'evolució d'aquesta probabilitat de contagi conforme aquest virus doncs, es va expandint amb el contagi entre les persones. La gràcia del model és que ens permet veure quines són les nostres possibles actuacions si no tenim ni una vacuna ni un fàrmac prou important. I el model ens revela que l'única cosa que podem fer és fer un tallafocs, és a dir, intentar evitar que el virus ens utilitzi com a mecanisme per traspassar d'una persona a una altra. Clar, això és molt complicat, perquè com heu vist, doncs, consisteix en, bàsicament en aïllar la població, en trencar la nostra estructura social perquè aquests contactes no s'estableixin i així evitar que el virus es pugui propagar. Això és el que estem fent fins ara, però evidentment això no ho podem fer per sempre. Necessitem, però, guanyar-li temps a l'epidèmia, és el que hem estat fent amb aquests confinaments bastant durs, per intentar alleugerar la càrrega del nostre sistema sanitari, que penseu que ha fet un esforç inhumà, duplicant-se i triplicant-se en alguns llocs, però al final, darrere d'aquest sistema sanitari hi ha persones exaurides, persones que han donat tot de si, i per tant no ens podem permetre el que s'anomena un rebrot. És a dir, que en aquesta fase de disminució de contagis, de sobte, aquests comencin a augmentar, perquè això faria un desastre a la nostra sanitat i als nostres sanitaris. Això és
ara,
el que estem fent.
A fil de... li agraeixo l'explicació, eh? A fil del que deia vostè, i faig un parèntesi, ara acabo de llegir, que, per exemple, a Islàndia, doncs, és un país que va començar a fer proves abans de tenir cap cas, que finalment, a hores d'ara, ha registrat 4 morts, 1.500 contagis, no hi ha hagut confinament i les botigues estan obertes i els nens van a l'escola. Aquest model, si haguéssim aplicat això a casa nostra, la història o el que hem viscut durant aquests darrers mesos, o dos mesos, per entendre'ns, a partir del moment que va començar a tenir persistència en la nostra societat el que és el Covid-19, el coronavirus, la història hauria canviat?
Doncs, a veure, és una molt bona pregunta, però també posem la pregunta en context. Islàndia no és Espanya en quant a població, m'entenem? Sí. També ha funcionat molt bé Andorra, però clar, és que si això hagués estat només en una ciutat espanyola, possiblement haguéssim pogut fer el mateix esforç, perquè clar, no és el mateix tenir 47 milions de tests, un per cada persona a Espanya, que tenir-ne 40.000. Llavors, el factor d'escala importa. El que sí que és cert és que potser hem badat una mica a l'hora de prendre les decisions. Podíem haver prendre decisions de manera més immediata. A mi no em va semblar bé la gestió inicial de l'epidèmia que van portar les autoritats, perquè es va menysprear la possibilitat de contagi a casa nostra. Estàvem sentint que hi haurien pocs casos, que això era com una grip, etc. I nosaltres des d'un primer moment sabíem que això no era així, però en absolut. I que quan més trigàvem en aplicar mesures més contundents i prendre's en sèrio aquesta epidèmia, més morts hi haurien.
Disculpin, si vostès ho sabien, com és que els que manaven i els que eren assessorats pels que manen no ho sabien?
Doncs és una bona pregunta, no ho sé. Jo em sembla que això va agafar desprevingut a la majoria d'autoritats que tenen responsabilitat al respecte. Penso que no han estat prou flexibles o hàbils com per fixar-se en els científics que en sabien d'això quan ho estaven dient, i això ha provocat un retard. Un retard doncs, que ens podia haver ajudat molt, però bé, al final les decisions han estat correctes. El problema en aquesta epidèmia és que una solució bona a destemps és un error, i això es paga. Es paga a nivell sanitari, es paga a nivell de contagis, etc. Bueno, intentem-ho fer bé des d'ara, perquè no estem ni molt menys al final del camí, i el que em temo és que s'està parlant molt en els mitjans, en la gent, de que ja comença, bueno, que hem passat al pic, no? Com si això fos, doncs, ara tot és baixada.
Bueno, això ens ho està dient el ministre, és una de les constants, el ministre de Sanitat del govern espanyol, el senyor Illa, és una de les coses que ha anat dient, que ja hem passat el pic i que anem a un altre estat, que és el de la la desconfinació, no? Abans d'entrar en això, que em sembla molt interessant, i a més vull repreguntar-li alguna qüestió que vostè va plantejar dissabte al Fax. Sempre hi ha un dels arguments és que la Xina va mentir sobre la mortalitat, sobre les dades, sobre el coronavirus. Vostè, que té un altre punt de vista al voltant del que passava amb aquest virus, vostè, perquè clar, aquí hi ha diferents versions, no? Que va mentir, que no hi havia les dades correctes. Vostè creu que la Xina va mentir o com és que vostès eren més pessimistes i ja apuntaven que això seria molt més greu? És a dir, què ha passat aquí?
Doncs el cas de la Xina és un cas paradigmàtic. Jo no m'atreveixo a dir mentir, perquè a la vista del que costa recollir les dades en qualsevol lloc, inclús a casa nostra, podria ser perfectament que aquestes dades no es tinguessin o no es reportessin com a Covid. El que sí que és cert és que des del punt de vista epidemiològic les incidències que hi ha hagut a Xina no quadren massa, és a dir, són massa baixes. Però no només això, és que després de Xina vam tenir immediatament Itàlia, i quan estava a Itàlia, recordeu la infecció tan potent a la Lombardia, era absolutament ingenu pensar que això no arribaria o que ens arribaria un cas. Si això estava així en aquell moment i nosaltres no teníem l'atenció absoluta d'estat d'alarma, és perquè hi havia un desconeixement absolut de lo que signifiquen les epidèmies en el nostre món modern, on milions de persones es desplacen via el transport aeri de qualsevol lloc a qualsevol lloc en menys de 24 hores. I aquestes persones, i això sí que ho sabíem, tenien una possibilitat d'estar en asimptomàtic, que vol dir que no presentes símptomes de la infecció, però que sí que ets infecciós, de fins i tot 14 dies. Bé, amb aquestes dades a la taula era evident que aquest tsunami epidèmic ens passaria per sobre d'una manera absolutament brutal, com ha estat el cas.
Vaig a l'entrevista, a la conversa que van tenir amb Cristina Puig al Fax. Li vam sentir dir algunes coses que realment jo a casa vaig quedar impactat. Després a la xarxa, en fi, ha generat molta polèmica el que va dir vostè, o si més no controvèrsia. Deia, per exemple, que no ens pensem que això s'acaba, sinó que no ha fet més que començar. De fet, com deia fa un moment Ernesto Icaza, la revista Science ja s'apunta que anem, es parla fins i tot del 2022-2024 amb aquest virus. De fet, vostè parlava d'aquesta necessitat de 50 dies més de confinament, que això ara mateix, en fi, si un ho diu així obertament, ja, en fi, mentalment li costa d'assumir-ho. El que sí que és cert és que el govern espanyol va allargant el confinament, perquè ara ja es parla de mitjans del mes de maig, i va dir que si es tornava una certa normalitat, estàvem abocats a la catàstrofe. En aquest últim punt, aquest últim punt, al voltant de la catàstrofe, a què es refereix? Catàstrofe de que els serveis sanitaris no donaran abast, a que hi haurà moltes més infeccions, moltes més morts, és a dir, de quin escenari ens parla?
Molt bé, anem per parts.
Sí, sí.
Els 50 dies, que jo mencionava el fax, sí. I com vaig dir el fax, és el temps necessari per rebaixar els nivells d'infecció gairebé a zero. D'acord? Mm-hmm. Amb el confinament total. Però sí, sí. Això és un resultat matemàtic, epidemiològic, fàcil d'entendre i un resultat, d'alguna manera, que hem vist. Hem vist perquè la Xina va trigar exactament 70 dies en obrir les portes a un confinament absolutament extraordinàriament dur, que era el confinament total i, a més, a la Xina, diguéssim, amb una imposició gairebé dictatorial des de les seves autoritats, no? Llavors, això és el que necessitaríem per arribar a aquest zero. Evidentment que no podem estar 50 dies confinats, evidentment que tard o d'hora s'ha d'obrir l'economia amb un petit flux. El tema més important és que nosaltres ens movem en una franja que té a veure amb la reducció de mobilitat de les persones, que està lligat amb el nombre de contactes que farem durant el dia, d'acord? Uh-huh. Aquesta reducció, perquè encara estiguem en baixada de la corba, diguéssim, cada vegada anem a menys, hauria de ser una reducció mínima del 65%. És a dir, si reduïm menys d'aquesta quantitat, entrem en una zona de perill de pujada, d'acord? Uh-huh. Uh-huh. Llavors, què passa? Estem molt a prop d'aquest pic que acabem de deixar enrere, un pic que hem construït entre tots, la seva alçada, fent aquest esforç de quedar-nos a casa. Perquè penseu que aquest pic seria infinitament més alt si no haguéssim fet res. Llavors, el perill que jo deia d'aquesta relaxació, de tornar a la normalitat aquesta que entenem tots abans del Covid, és que si augmenta aquesta mobilitat a valors normals, com seria un dia de cada dia en un altre mes en el que no hi hagués Covid, entrem en aquella fase. I en aquella fase, si ja estem amb un nivell de saturació sanitària tan elevat, com per exemple el 80%, no?, aquí a Catalunya, deia avui la consellera de Salut, doncs un rebrot a partir d'aquí seria desastrós, perquè, clar, ens carregaríem el sistema en menys d'una setmana. I ja vaig dir en el seu moment què significa carregar-se el sistema, és a dir, no tenir atenció no només per Covid, sinó per qualsevol altra emergència sanitària que poden tenir els ciutadans. Llavors, és aquest el perill. Per això dic que no ha acabat i que ens queda aquesta part més difícil, perquè amb les ganes que tenim tots de sortir ja d'aquest confinament i veient que a poc es va obrint aquesta aixeta de mobilitat, doncs, si la intenció de la gent és dir, ostres, aprofito que se surt una mica i m'afegeixo, això, amb moltes persones, acaba sent una mobilitat molt important, per sobre dels valors que ens podem permetre i, per tant, entrant de manera directa a l'escalada un altre cop d'un pic molt més superior al que hem tingut abans.
També li volia preguntar per què hi ha països com, per exemple, Itàlia o Espanya, on el virus està sent, descarnat. En fi, un virus que cada dia ens porta, malauradament, una dada que comença a passar ja desapercebuda, que és el nombre de morts. Perquè, clar, aquí ja hem assumit com 500-600 morts com una dada més, no? I és que quan t'hi pares a pensar, és una dada d'un volum realment que esgarrifa. I a canvi d'altres països que no és així, que tenen, en fi, que tenen molta menys mortalitat, però en canvi el virus és el mateix i si fa no fa, parlo d'Europa, i si fa no fa, doncs no sé si és que han actuat diferent o han fet coses diferents, o és que el virus actua d'una manera diferent a segons quins països. Què és el que passa aquí?
Doncs és una molt bona pregunta i no tinc una resposta exacta a la pregunta. Tinc algunes idees de per què aquí ha estat una mica diferent. Si vols te les exposo.
Sí, per favor.
Doncs, en principi, tant Itàlia com Espanya ocupen, si no recordo malament, el tercer i quart lloc en el rànquing de longevitat de la seva població. Mm-hmm. Això vol dir que tenim en aquests dos països unes poblacions molt longeves, mm-hmm. gent d'avançada edat. Mm-hmm. El segon punt important és que estem parlant de tota una àrea mediterrània on les interaccions socials i les formes de vida que tenim són absolutament de contacte, són d'abraçades, són d'amics, són de prendre cerveses en un bar, tots
junts. De vida al carrer, no?
De vida al carrer, de famílies juntes, grans famílies, etc, que en altres llocs no existeixen, d'acord? Aquests dos mecanismes, vulguem o no, no ens afavoreixen, perquè per aquesta malaltia, com hem dit, aquesta facilitat de contacte és perfecta per al virus per estendre's. I en últim lloc, també penseu que van ser els dos primers països europeus que vam caure en aquesta desgràcia de l'epidèmia, i els altres països han tingut temps de veure què passava,
yeah.
D'acord? De preparar-se en quant a fer test, intentar localitzar els casos des d'un primer moment, etc, i això ajuda. I després hem tingut també una mica de mala sort, tot s'ha de dir, perquè molts d'aquests casos s'han afectat en les nostres residències d'avis, i això ha estat absolutament criminal, perquè, clar, fixeu-vos el que us deia al principi, estem intentant fer aquest confinament per reduir el contacte social i limitar el nombre de contactes al que seria la llar, que normalment a Espanya, en promig, segons l'INE, és al voltant de 3. Clar, si anem amb una llar d'avis, allò és una casa en confinament on viuen fins a un centenar de persones.
O més. Llavors,
o més. Per tant, si s'infecta algú d'aquests avis i les nostres ajuda, no sé com se diu, la gent que ajuden els avis en aquests...
Sí, sí, les infermeres, les assistents, metgesses.
Exacte. Entren en contacte, clar, són un gran propagador, perquè aquesta persona ha de contactar amb tots els altres avis per donar-los de menjar, etc. Tot això en un moment on ni tan sols s'estava parlant en aquest país de manera seriosa que l'ús de mesures profilàctiques físiques era necessari. Jo he tingut aquí una batalla terrible amb el tema de la mascareta que s'ha acabat imposant perquè la realitat és molt tossuda, però no perquè en el principi les autoritats estiguessin per la labor de donar un missatge protector en aquest sentit. Ens deien que les mascaretes...
Era voluntària.
Era voluntària, primer que no servien, que només per la gent que eren metges i estaven en contacte amb el virus. Doncs bé, això ha fet molt de mal perquè ha deixat anar a la població aquesta idea de que posar-se una mascareta, a banda de que és una mica com alarmista, no servia per res, i ara estem pagant aquest error. Ara sortirem tots amb mascareta cada dia i serà absolutament una de les millors proteccions que tinguem, rebaixant la infectivitat del virus, doncs un tant per cent important, fins i tot un 30, podríem parlar. Llavors, clar, davant d'aquest missatge jo hagués preferit que les autoritats ens haguessin dit, com a ciutadania adulta, escolteu, no hi ha mascaretes per tothom, però les mascaretes són necessàries. Ja farem l'impossible per ensenyar que s'ha de tapar la boca amb un drap, fer una mascareta a casa o el que sigui, i proveirem de mascaretes en el moment que sigui necessari. Però no donar un missatge absolutament incoherent i, des del meu punt de vista, imprudent, de que les mascaretes no servien per res.
Li faig una última pregunta, perquè estem fora de temps. Amb la, diguéssim, desescalada en la que estem ara, on estaria el límit?
El límit de què et refereixes? Perdó?
No, el límit d'aquesta escalada que vostè deia, és a dir, de tornar a caure en el parany de... Bueno, sí, en el parany de tornar a generar més infeccions i tornar a estressar, en aquest cas, el sistema sanitari, que ja ha estat prou estressat. Sí, on està el límit? En el que està ara, per exemple, en el que ha posat en marxa el govern espanyol, podem anar una mica més enllà o ja on estem, ja estem en la frontera?
Ara mateix, a la situació que estem a la frontera. D'aquí dues setmanes, donat que haurà baixat el nombre d'infeccions perquè aquesta reducció està sota del llindar, doncs tindrem una miqueta més de marge. I d'aquí un mes tindrem una miqueta més de marge. I així progressivament. Tindrem marge que anirem construint a base de que la gent que no surt està fent coixí per aquest llindar sanitari. Per tant, actualitzaran aquestes mesures de ben segur cada dues o tres setmanes en funció del que anirem veient. I si tota la població fem el que s'ha de fer, és a dir, els que van a treballar s'han de moure, es mouen, però els demés ens quedem a casa, llavors ho farem molt bé i tindrem possibilitat d'anar augmentant aquests valors de mobilitat progressivament i sortir d'aquest confinament d'una manera gradual, com dèiem.
Per tant, i amb això acabo, ha estat una bona mesura la que ha pres el govern espanyol, el govern Sánchez, de començar la desescalada del confinament, és a dir, que hi hagi un sector mínim sector que vagi a treballar?
Sí, ha estat encertada. Jo hauria esperat una setmana més per tenir més coixí a sanitat, però era la mesura mínima que es podria prendre. És a dir, jo hagués mantingut una setmana més de confinament total i després hagués obert amb aquesta mobilitat laboral absolutament controlada. I sé que l'Estat espanyol la deu estar monitoritzant amb lupa perquè és el paràmetre crític per saber com anem.
Àlex Arenas, moltíssimes gràcies. Un plaer saludar-lo a nivell virtual. L'he anat seguint amb molta atenció durant ja un grapat de dies i li agraeixo que hagi acceptat la invitació del programa.
Un plaer, Toni, quan vulgueu.
Igualment, moltíssimes gràcies. Àlex Arenas, doctor, igualment. Gràcies, repeteixo.